Ja, són les 9.
El grup Catalana Occident t'ofereix les notícies locals del dia.
Dilluns 22 de maig, bon dia, comença l'Infomatí.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Infomatí. Edita i presenta Joan Garcia.
Bon dia, què tal? Benvinguts a l'Infomatí. Dilluns, dia en el que donem un cop d'ull al que ha estat destacat aquest cap de setmana, però també una setmana especial. Per què? Doncs perquè diumenge hi ha les eleccions municipals. 15 són les propostes, 15 són les formacions polítiques que opten a l'alcaldia i, evidentment, durant tota la setmana farem seguiment especial i, com no podia ser d'una altra manera, diumenge una cobertura dels informatius d'aquesta casa. Però anem a pams i començarem parlant precisament d'aquests 15 partits que concorren a les eleccions municipals. Coincideixen que calen millores en el manteniment de la ciutat. Les formacions que formen l'actual equip de govern defensen la seva gestió, però reconeixen que fan falta més recursos per respondre a les exigències de la població. La millora de la il·luminació dels carrers, descentralitzar les despeses en els barris i actualitzar el contracte de neteja, tenint en compte el creixement de la població de Sant Cugat, són algunes de les propostes que fan els partits. Aquestes 15 propostes les podeu veure resumides en aquesta informació que podeu recollir a cugat.cat. I també hem de parlar, evidentment, de Junts per Sant Cugat. Ahir va celebrar l'acte central, va ser a Vullpaieres, i on va destacar tres propostes que tenen: accelerar el projecte de l'escola Mirada, rehabilitar la masia de Can Canyameres i impulsar l'ús de les energies renovables en els edificis públics. La número 17 de la llista, Clàudia Fibla, veïna de Vullpaieres, va obrir l'acte central afirmant que des de Junts donaran un nou impuls a la ciutat i recuperaran el Sant Cugat de sempre. Fibla ha destacat les connexions i la quantitat de serveis que té com a model a seguir per altres zones de la ciutat. La formació, a través del número 5 de la llista, Jordi Puigneró, ha proposat invertir en telecomunicacions, reduir la bretxa digital i millorar els serveis digitals de l'Ajuntament. Per altra banda, des de Junts, es considera que el model de Sant Cugat es troba en risc si el tripartit torna a governar. En cas de guanyar, el partit municipalista prendrà les millors decisions per a la ciutat, escoltant a les entitats, als moviments veïnals i a la gent de carrer. El candidat a l'alcaldia, Josep Maria Vallès, ha aprofitat l'acte per mostrar a Volpi, la guineu de Vullpaieres, que reben els encarregats de fer el pregó de les festes majors a mans de l'Associació de Veïns, per recordar la importància que tenen els barris en les polítiques de Junts. Escoltem precisament Josep Maria Vallès.
Hem parlat de temes que afecten a Vullpaieres i que en aquests 4 anys doncs, no s'ha fet. Ha hagut una paràlisi, com per exemple la masia de Can Canyameres, que hauria de ser avui ja un espai pel barri, un espai de cohesió, doncs ni tan sols s'ha restaurat. Per tant, s'ha de restaurar i s'ha d'obrir als veïns, inclús buscar un espai també per l'associació de veïns que tinguin allà un lloc on reunir-se i preparar les activitats del barri.
Doncs això és el que ha dit Josep Maria Vallès en aquest acte central a Vullpaieres, que ja el podeu veure amb les imatges a cugat.cat. I més notícies. Ara us parlem de Valldoreix, concretament de la candidatura unitària d'Esquerres, Valldoreix Plural, encapçalada per Juanjo Cortés, que ha trepit aquest diumenge les seves polítiques per reformar la situació actual del districte. En aquesta línia, el presidenciable, que compta amb el suport de l'Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, Gent per Valldoreix, Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP, el PSC i en Comú Podem, ha fet èmfasi en la construcció d'habitatge públic a Valldoreix, fet que qualifica d'indispensable per continuar creixent al mateix ritme que ho fa el nucli urbà de Sant Cugat. L'acte, celebrat a la plaça del Casal de Cultura Valldoreix, on Cortés també ha exposat com a objectius de la candidatura la recuperació del diàleg constructiu i la construcció d'un nou model d'oci. Dos pilars que, a paraules de la candidata de Jovent Republicà, Marion Arnau, són troncals per recuperar el benestar i, per consegüent, fomentar el creixement del districte. Escoltem a Juanjo Cortés.
Necessitem transformar Valldoreix, necessitem reactivar Valldoreix, necessitem que les persones de Valldoreix se sentin orgulloses un altre cop de ser de Valldoreix. Malauradament això no ha estat així els darrers anys i ho hem de canviar.
En aquesta línia, l'alcaldable i líder de la llista electoral d'Esquerra Republicana de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha reforçat les propostes de Cortés i d'Arnau i ha recalcat que és imprescindible un canvi de govern a l'MD de Valldoreix. Ingla també ha reivindicat la descentralització del poder i ha recordat que el problema principal durant els 4 anys del seu mandat ha estat la falta de lideratge per part de l'actual equip de govern. D'altra banda, el presidenciable de Valldoreix Plural ha conclòs l'acte recordant que a hores d'ara el més important que l'MD és que torni a ser una administració de proximitat que prioritzi de valent la comoditat i l'accessibilitat dels qui hi resideixen. I parlem d'altres qüestions. Per exemple, de Neus José, que és una altra de les candidates d'independents a la presidència de l'MD Valldoreix, un càrrec que vol assolir per canviar totes les dinàmiques. L'MD no escolta, no dona resposta ni soluciona problemes, ha lamentat a l'entrevista electoral a Cugat Mèdia. La presidenciable aposta per una participació oberta a tota la ciutadania perquè qualsevol persona pugui entrar a l'MD, explicar el seu problema i solucionar-lo. Escoltem el que diu Neus José.
L'AMD, la nostra intenció és obrir-la a la ciutadania. Això vol dir que qualsevol que passi per allà pot anar directament, sense cita prèvia, entrar allà, explicar-nos el seu problema i nosaltres el derivem cap a on sigui i solventar-lo. Però sobretot hi ha que fer seguiment de les coses que ara no es fan, saps?
Això és el que deia Neus José en una entrevista a Cugat Mèdia, que podeu consultar, evidentment, a cugat.cat. I ara toca parlar d'altres qüestions. Deixem ja la carpeta política i obrim, per exemple, la de cultura. I és que Joan Salvat i Saladriga serà guardonat el proper 25 de maig amb el Premi Honorífic Prodocs, que adjudica l'Associació de Productores de Documentals dins del Festival Docs Barcelona. Amb aquest premi volen reconèixer la feina de Salvat, una persona sense la qual no es podria entendre el documental al nostre país, segons Prodocs. Salvat va estar més de 20 anys al capdavant de programes com el 30 Minuts o Sense Ficció. Gràcies a la seva feina, honesta, valenta, incansable, dedicada a consolidar aquest gènere en la primera línia de la graella televisiva, l'ha reivindicat com una eina fonamental d'estimulació i enriquiment del debat públic. Així ho ha conclòs el jurat d'aquest Premi Honorífic Prodocs del Festival Docs Barcelona. I ara us parlem del cap de setmana que ha estat marcat per dues entitats, la Batu Escola i l'agrupament Escolta i Guia Berenguer el Gran de Sant Cugat, que ha commemorat els 70 anys de l'entitat amb una gran festa durant tot el dissabte amb un emotiu homenatge als fundadors d'aquesta associació. Ignasi Grau, Joan Boix, Climent Rivera, Pilar Rivera i Eulàlia Junell han estat reconeguts per ser les persones que van introduir el món de l'escoltisme a Sant Cugat. L'agrupament Escolta, dedicada a l'educació en el lleure, compta actualment amb 95 criatures i llista d'espera per formar-hi part. La jornada festiva s'ha completat amb una xerrada, el que ens fa feliços, a càrrec del pedagog Jaume Funes, i els infants i joves del Cau Berenguer, el Gran. Danses tradicionals, un dinar popular, tallers per a infants, l'actuació de Diable Sant Cugat i els concerts de Miquel del Roig, el grup de versions Les que faltaven, i Son de Roses, tribut a l'Oreja de Van Gogh, han tancat un dia molt emotiu per a aquesta entitat. Escoltem dues de les persones que van començar amb aquest cau, amb aquest escoltisme a Sant Cugat. Són la Lourdes Carrer i el Francesc Tortosa.
Doncs per mi representa una, no sé, una gran fita, perquè he estat molt feliç dintre d'aquest món, que vaig començar de molt joveneta i, bueno, jo vaig deixar ara ja fa uns quants anys. I el fet de poder celebrar 70 anys, veure que la cosa continua i que, a més, hi ha molt de jovent, doncs això ens fa molt contents a tots.
Jo deia, vam aprendre, per exemple, senyals de Morse. Avui dia no cal, perquè tothom porta mòbil. Vull dir que amb això doncs, ja n'hi ha prou per veure la distància que hi ha entre la nostra època, que ens fèiem senyals per comunicar-nos o fèiem coses, i ara, doncs, avui dia s'han canviat molt els temes. Segurament sí, jo tampoc no visc el món de l'actual escoltisme, però jo puc dir-te que la gent que hi ha ara en l'actual escoltisme són gent molt animosa.
Això és el que deia en Francesc Tortosa. I ara toca parlar de la Universitat Internacional de Catalunya, anomenat doctor honoris causa Eduardo Bruera, oncòleg i fundador del Departament de Medicina Paliativa, Rehabilitació i Medicina Integrativa de l'Hospital MD Anderson de Houston. L'especialista argentí, que ha rebut més de 30 premis i reconeixements internacionals durant la seva trajectòria professional, ha rebut el reconeixement pel seu renom mundial en l'àmbit de la medicina i de les cures paliatives. Bruera, que també ha exposat la seva tesi magistral, ha reivindicat la necessitat de no escatimar recursos a l'hora de facilitar la vida de la gent gran. El metge ha conclòs l'acte d'investidura amb la visita al campus de la UIC Sant Cugat i de la Clínica de Cures UIC Barcelona. I també ha estat un cap de setmana molt especial per la cultura i també per l'esport, perquè en futbol sala l'Olímpic Floresta ha golejat Gisau al Sant Quirze a la penúltima jornada del grup 1 de la tercera divisió i s'assegura matemàticament la segona plaça a falta d'un partit per acabar la temporada. L'Olímpic Floresta tanca la lliga a la pista del Sant Joan de Vilassar, quart classificat, i és que els florestans van golejar de manera contundent el Sant Quirze, tot i que la primera meitat el marcador lluïa un 1-1, però la segona, festival ofensiu del conjunt florestà. I també us hem de parlar de l'equip femení del Júnior d'Hoquei Herba, que ha golejat 7-3 al Tau Oriente, la penúltima jornada de la Lliga Iberdrola d'Hoquei Herba, i referma el lideratge de la competició. Quan resten dues jornades per acabar la Lliga, les blau i negres ocupen la primera plaça, que dona dret a jugar a l'EAQ, la màxima competició continental, amb un punt d'avantatge sobre el seu immediat perseguidor. El Club de Campo, les Aguí i Carnicer sumen 7 mesos sense perdre i la propera jornada visiten el sempre difícil camp del Sanse Complutense, sisè. Per tant, tenen dos partits. Jugar a Madrid aquest diumenge al camp del Sanse Complutense i rebre l'última jornada al CUE, al Pozuelo ja descendit. Si guanya aquests dos partits, doncs tornaran a Europa dos anys després a jugar l'EAQ, la màxima competició continental. I del partit d'aquest diumenge cal destacar el 15è gol de Berta Serraïm a la Lliga, que és la màxima golejadora de la competició. I més notícies d'esports, perquè una cinquantena de participants han gaudit de la cursa solidària Campurran, que ha recaptat 600 euros per a Càritas Sant Cugat. Els participants han pogut triar entre una caminada familiar de 3,5 km o la cursa de 7. La sortida i l'arribada s'ha fet just al davant de l'escola Turó de Can Mates. Carlos Pizarro ha guanyat la categoria masculina amb un temps de 26 minuts i 4 segons. Berta Esquirol s'ha endut la categoria femenina amb un registre de 40 minuts. Doncs bé, molt atents també aquesta setmana a la crònica esportiva, perquè dijous comença l'handbol Sant Cugat, la fase d'ascens a plata, primer cop que disputa aquesta competició, i ho farà a Alacant. Primer debutarà amb l'Alacant, un conjunt doncs, molt potent que disputa aquesta competició per tercera vegada consecutiva i ho farà a casa. Dijous s'enfrontarà al Bolaños i diumenge tindran l'Helvetia a Aitasuna. Per tant, en aquests tres partits, en aquest grup de quatre, el campió puja a Divisió de Plata. Durant tota la setmana farem un seguiment especial a Cugat Mèdia d'aquesta competició i, evidentment, també pendents de diumenge d'aquesta nit electoral per veure qui serà l'alcaldable a la nostra ciutat. Moltes gràcies per la seva atenció. Que passin un molt bon dilluns i una molt bona setmana. Us ha parlat Joan Garcia. Sigueu feliços. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Espais gratuïts de propaganda electoral.
Portem molt temps escoltant a tothom per saber quines són les mancances i les solucions que els diferents barris i sectors de la ciutat necessiten. Hi ha molta feina a fer. En aquests 4 anys, Sant Cugat ha retrocedit en molts àmbits. No hi ha lideratge polític ni capacitat executiva. No hi ha empatia. Sant Cugat no es pot permetre perdre 4 anys més. Ara és el moment. Soc Josep Maria Vallès i em presento amb un gran equip de persones per treballar per Sant Cugat. Fem-ho bé. Fem-ho junts. Vota Junts per Sant Cugat.
Somos tu voz, la única voz del constitucionalismo en Sant Cugat. Una voz sensata, moderada y trabajadora. Venimos de la sociedad civil, tenemos nuestros trabajos y venimos a la política para trabajar para todos. Alguns et volen fer creure que Ciutadans no sortirà a les eleccions municipals de maig. Pregunta't per què. Con tu voto, el cambio es posible.
¡Seguimos siendo tu voz!
Qui ha estat lluitant perquè l'habitatge sigui un dret i no un negoci per especular? Qui ha portat el feminisme a l'Ajuntament? Qui ha lluitat per expulsar la corrupció de Sant Cugat? Qui ha estat allà quan calia defensar els teus drets?
La CUP sempre hem lluitat Sant Cugat i volem seguir-ho fent amb tu. El 28 de maig lluitem Sant Cugat. El 28 de maig, vota CUP.
Si li preguntem a una intel·ligència artificial com serà el Sant Cugat del futur, no ens dirà que passa per construir un sol barri, sinó per fer una ciutat verda, viva, cohesionada i justa. Però el Sant Cugat del futur no el decideix una màquina, depèn de tu. I tu saps que ens cal una xarxa de bus millor, habitatge digne i defensar serveis públics i que la ciutat que estimem deixi d'expulsar la gent jove i la gent treballadora. El 28 de maig, el Sant Cugat, que està per venir, el decideixes tu.
Sumar per transformar. En Comú Podem. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident. Perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat. No care for what you're doing. My body walking through it. I wanna be that movie. I wanna be that movie.
Quiero mil besos como suelto, quemar el fuego. Quiero llegar joven a viejo. Quiero mil gatos y mil perros. Quemar el miedo siempre. Pierdo en este juego.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Doncs aquesta té un cert tràfec.
Vet aquí, ja volia dir jo.
És una bogeria, una barbaritat. Et diré el meu nom a l'orella, escolta.
Oh! La vídua es posa ràpidament al llit.
Radioteatre amb obres de Jean Cocteau, Martí Boada, Robert Robert, Mercè Rodoreda, Pere Caldés o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Mèdia adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Viure a casa és viure amb tranquil·litat.
Unicuida ofereix una atenció domiciliària professional i de proximitat per les persones grans. Visitarem casa vostra, ens coneixerem i us assessorarem durant tot el procés. Unicuida us garanteix un servei únic per persones úniques.
Ens trobareu a unicuida.com o al 93 640 33 91.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
A tothom. Seguim amb el cicle d'entrevistes als candidats a l'alcaldia de Sant Cugat en aquestes eleccions municipals i avui és el torn del cap de llista de Ciutadans, Aldo Ciprián. Benvingut a Cugat Mèdia una altra vegada.
Bon dia, Albert.
Molt bon dia. És el tercer cop que és cap de llista a Sant Cugat. Quines sensacions té en els dies previs a les votacions?
Bueno, al final resulta que les sensacions són bones perquè hem fet molt carrer en aquests 4 anys de mandat. I la gent s'apropa a la nostra carpa demanant el vot, demanant, donant-nos suport, no? des del carrer. Jo crec que això és important. Aquestes sensacions que tenim els polítics, no? A vegades no es tradueixen normalment en els vots, però jo crec que a nivell local sí, perquè a nivell local és més proper i la gent el coneix més i tens més proximitat a les persones. Jo estic molt satisfet del treball que hem fet i d'aquesta reacció de la gent cap a la nostra proposta municipal.
Mm-hmm. Després porta 8 anys de regidor aquí a Sant Cugat, què ha après de la política santcugatenca?
Ha après moltes coses. Primer de tot, jo crec que nosaltres venim de la societat civil. És a dir, jo tinc el meu treball des de fa no 8 anys, des de fa ja 20 anys, no he estat mai a l'atur. Jo crec que tenim l'avantatge, els que venim de la societat civil, que podem aportar solucions reals, per problemes reals, no? En contraposició d'aquells partits que estan regenerant amb gent que porta tota la seva vida a la política i que tenen una perversió de la realitat, no? que tenim a Sant Cugat, no? Jo crec que això és el que he après, que normalment la gent que venim de fora, aquesta regeneració que ja adhereix a la política i que també hi haurà algun dia també a Ciutadans, doncs millora la qualitat política. El tenir sempre les mateixes persones en els mateixos llocs canviant de posició dins de l'administració pública, jo crec que és nefast per qualsevol ciutat o per qualsevol comunitat autònoma o país.
Mm-hmm. Li he de preguntar perquè ara mateix Ciutadans es troba en una situació en què en les diferents enquestes que s'estan fent en diferents ciutats d'Espanya i fins i tot les projeccions que es fan al Parlament i al Congrés parlen, si no de la desaparició, pràcticament la desaparició de la representació. O molt baixa representació. Tem que això el pugui arrossegar a Sant Cugat?
Home, hi ha també un percentatge alt, diguem, de gent que vota les marques. Jo crec que des del punt de vista municipal hem fet una bona tasca, la gent em coneix per la ciutat, i hem treballat de cara a una administració més propera a la ciutadania. Jo crec que això és un avantatge. No és el mateix resultat que nosaltres podem tenir a Sant Cugat que potser en altres ciutats on s'ha treballat més, no? Però això passa a tot arreu, no només a nosaltres. També passaria a Junts, passaria a Esquerra Republicana, al Partit Socialista. És cert que molta gent, equivocadament, vota una marca i en aquest cas jo crec que la política municipal és més propera i s'hauria de buscar més el candidat, no? Qui te representa, quina persona és, quin tipus de currículum té, què ha fet en els seus darrers anys. Jo crec que això és una mica el que a mi m'agradaria, que es votés a les properes eleccions del 28 de maig i no directament una marca, un color, un sentiment o una bandera.
Mm-hmm. Tot i així, com que és conscient d'aquesta situació, què està fent vostè en aquesta campanya per lluitar contra aquesta onada que sembla que arrossega?
Jo crec que aquesta campanya és el moment dels mals estudiants. Nosaltres hem treballat 4 anys, hem fet moltes propostes per la ciutat, diversificant moltíssim, des de mobilitat, socials, hem fet moltes propostes que creiem que ha millorat la ciutat, perquè ara veig que molts programes dels nostres competidors polítics no se'l porten a dins, no? El tema també de la ciutat esportiva, el tema de mil coses que ara han agafat com pròpies, no? I jo crec que és això que hem fet ara, aquestes darreres setmanes, doncs fem una mica més de carrer, però és una mica trist que tinguem que fer aquesta darrera, última concentració d'esforços en les darreres setmanes quan s'està treballant durant 4 anys. No? Jo estic molt satisfet, dels meus companys també que han treballat, i l'única cosa, doncs, mira, ajudar aquesta gent que no s'ha relacionat, aquests veïns, aquests ciutadans que no s'han relacionat amb la política durant 4 anys, que vegin el nostre esforç i que vegin la nostra proposta de ciutat.
Anem a parlar ja del programa i de les propostes concretes. M'he agafat el programa de Ciutadans, me l'he llegit, i veig que el primer punt parla de respectar la llei i de la neutralitat de les institucions. És tot una declaració d'intencions posar aquest punt al primer?
Jo crec que sí, perquè no es pot enganyar a les persones, no es pot enganyar als veïns. Jo me recordo fa 4 anys quan es va parlar, quan es feia la campanya, no és que farem el mandat de la república, de la independència, quan dius, ostres, estem aquí a Sant Cugat, no sé, potser hi havia intencions d'anar a l'altre lloc, la Generalitat o el govern central, no ho sé, però no es pot enganyar les persones, és a dir, no es pot directament posar una pancarta, a més, fent servir espais públics quan no representen a tota la ciutadania. L'Ajuntament és, diguem, a Sant Cugat, el màxim representant de tots els veïns, no només dels que han votat els que han de govern, sinó també de l'oposició, i els que han votat partits que no han sortit. Per això jo crec que aquesta neutralitat s'ha de respectar. De fet, quan van posar aquesta pancarta per la llibertat de presos polítics, nosaltres, com partit, independentment que estiguéssim o no a l'Ajuntament, ho vam denunciar i directament van guanyar i van treure, no? Perquè van amenaçar l'alcaldessa que si continua posant la pancarta hauria de pagar 500 euros cada setmana. Al final, quan t'hi toques a la butxaca a certes persones, doncs sembla que canvien el xip, no?
Però a vostè li podrien dir el mateix, és a dir, el fet de posar aquesta part política, tant política nacional com a primer punt del programa, també li podrien dir, vostè fa el mateix, però a l'inrevés, no? És a dir, no està parlant dels problemes reals en primer punt, eh? Evidentment en parla després. També està posant per davant aquest tema, que no, com vostè critica que ho fan els altres.
Jo crec que és una base el tema de la respecte de la resta de les persones. Si tu no tens respecte per les persones i per la llei, la resta de programa no té cap vàlua. És a dir, és així. És a dir, si tu no pars d'unes regles de joc, el futbol, el bàsquet, tots els esports tenen unes regles de joc, si tu no respectes aquestes regles de joc, que estan establertes i són iguals per a tothom, llavors no té sentit fer un programa que no té unes bases sòlides. Jo crec que això és fonamental. A partir d'aquí, després pots crear diferents esquerra, dreta, independentista, no independentista, però bueno, el que vulguis. Jo el que no hagués fet mai com a alcalde és posar un toro a la façana de l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs perquè a mi m'agraden els toros, que no m'agraden, però bueno, qualsevol cosa, no? Jo crec que l'Ajuntament ha de representar a tots els veïns i totes les sensibilitats polítiques, i per això no es pot fer servir com un aparador, no?, de tendències polítiques que no toquen a la nostra ciutat.
En aquest primer apartat també parlen de defensar i protegir les llengües cooficials, de fer servir més les dues llengües en diferents àmbits, etc. Vostè, en les intervencions en el ple, a vegades fa la petita introducció en català, després la fa en castellà, ara està fent l'entrevista en català, quan fem les tertúlies els dimecres, crec que en general fa servir el castellà. Ho fas expressament? És a dir, és una decisió política decidir en quin moment fa servir un idioma o un altre?
No, jo ho faig per comoditat, saps? Jo tinc l'avantatge de parlar 5 idiomes. Podria fer l'entrevista també en anglès, si vols, en italià perfectament. En alemany em costaria una mica més. Jo crec que els idiomes han de ser una eina, no una arma. És a dir, això per mi és molt important. Jo faig servir independent de la persona que m'entrevista, tu m'entrevistes en català, jo te respondré en català, però l'Ajuntament és lliure, és a dir, jo puc fer les intervencions com vulgui. El català és oficial i el castellà també és oficial. És una llengua que nosaltres hem de respectar perquè és de tots els catalans, i jo crec que també una manera de denunciar aquesta mancança de castellà dins de l'Ajuntament és parlant en castellà, precisament, per tota la gent.
Un altre punt, parlant de la corrupció, i diu, hi ha una frase molt concreta que diu que els últims 25 anys han proliferat els casos de corrupció a Catalunya i Sant Cugat. Els de Catalunya crec que més o menys els podíem adivinar, però a Sant Cugat, corrupció provada, eh?
Sí, mira, jo me'n recordo el primer mandat que vaig arribar en el 2015, que estàvem a arribar la darrera setmana d'agost, estàvem allà perquè volíem entrar, volíem preparar-nos al plenari i tal, i estàvem tots molt emocionats i tal. Jo estava a la porta directament i vaig veure una camioneta, dos camionetes de la Guàrdia Civil que entrava, que esperaven de la porta de l'Ajuntament i entraven a agafar aquesta documentació. Va ser el Castellco, no sé si te'n recordes. Aquesta mateixa setmana, me'n recordo, la primera setmana hi havia una proposta que Teico es fes amb la licitació de Promusa dels habitatges que hi havia a Rius i Taulet, on on hi havia la benzinera, d'acord? D'un dia a l'altre, aquesta licitació va desaparèixer i va anar a una altra entitat, a una altra empresa, no? Aquesta estava gestionada, en aquest moment estava el senyor Damià Calvet, que era el mandamàs, no?, de Sant Cugat en el tema d'urbanisme. Hi ha hagut moltes coses molt estranyes. Estem parlant del 3%, el tema de la plaça dels Rabassaires, el tema de la plaça també de la pista de la Guinardera. Estem parlant també de temes del pavelló 3. Abans que entréssim nosaltres ja hi havia aquest 3% que està denunciat.
Però això està aprovat fins ara, no? O sigui, no està sentenciat.
Bueno, però està a l'Audiència Nacional. Mm-hmm. És a dir, ja sabem com que la llei... A mi, la llei que no és ràpida no és llei, segons la meva opinió, però sí que està a l'Audiència Nacional. I el que em sembla molt de greu és que, dependent de qui governi o de qui necessitis per governar, aquesta informació surti o no surti. Si hi ha corrupció, s'ha de denunciar, independentment dels partits polítics i les persones. Això és un tema que jo soc molt beligerant i a nosaltres no ens trobareu. Hi ha partits que tenen centenars de casos de corrupció, com el Partit Socialista, com Junts, ha tingut també Convergència, Junts, PDeCAT, aquesta evolució, i el Partit Popular també, a la resta de municipis o comunitats autònomes d'Espanya. No em ficarem això. A mi el que em preocupa és la nostra ciutat, i que són diners de tots els ciutadans, i és això el que nosaltres denunciarem. Hi ha hagut corrupció, hi ha hagut aquesta malversació de diners, que ho ha de dir els tribunals, no ho dic jo directament, quan surti directament la sentència, sortirà, espero veure'l, però és un tema que està a l'Audiència Nacional, no és un tema que jo estic directament traient de la nostra.
Mm-hmm. D'acord. No, simplement volia fer la precisió del cas de la sentència, com en altres casos, el cas Palau, etc., que sí que està sentenciat, per això ho diferenciava. Parlem de seguretat, que és un altre punt important en el seu programa. Tenir més agents de policia augmentarà la seguretat o la sensació de seguretat?
A veure, la sensació és molt curiosa, depèn de cada persona, d'acord? Però sí que és cert és que la Federació Espanyola de Municipis diu que Sant Cugat, totes les ciutats, han de tenir una ràtio de 1,8 policies cada 1.000 habitants. Nosaltres estem a prop dels 96.000, si no els hem superat ja els 96.000 mm-hmm. persones, i haurem de tenir 132 policies. La plantilla actual de policia que tenim és de 80 persones, és a dir, estem gairebé a la meitat de la policia. Pot haver-hi sensació d'inseguretat o pot no haver-hi sensació d'inseguretat, però el que sí que és cert és que la tendència, que és que a mi m'importa, la tendència a l'evolució dels darrers 4 anys és negativa. És a dir, no estem lògicament a les índexs del mandat anterior, que va ser nefast. El govern de la Mercè Conesa i de la Carmela Fortuny va ser nefast en aquest aspecte, van tenir la ràtio més alta d'Espanya de robatoris en cases privades, però sí que és cert que hi ha hagut un increment des del començament, ja la baixada del 2020 amb la pandèmia, però el 2021-2022 els valors trimestrals, l'índex de criminologia, no, de crímens que surt al Ministeri de l'Interior, doncs donen valors cada cop més alts, d'acord? Diversificació, potser no hi ha tants assaltos a cases privades, perquè ja ha canviat una mica la dinàmica, però sí que hi ha més vandalisme, més inseguretat al centre de la ciutat. I això jo crec que s'ha de canviar. Un altre aspecte que vam debatre l'últim dia és que es va aprovar una modificació pressupostària de 900.000 euros per pagar hores extraordinàries. Els únics que fan hores extraordinàries són les brigades, quan hi ha alguna festa major, però sobretot la policia. És a dir, el 95% d'aquests 900.000 euros és per pagar les hores extraordinàries dels policies al llarg del 2023. Quants policies es podrien contractar amb 900.000 euros, perdó.
900.000
euros. Cada 1 milió d'euros. Uh-huh. Arrodint, d'acord? Uh-huh. Doncs aquesta és una mica que nosaltres critiquem. És a dir, agafem policies i fem menys hores, que a més jo no sé fins a quin punt la policia pot fer hores extraordinàries, perquè és un tema que està molt ben regulat. Això és el que jo veig des de dins, i això és el que veig nosaltres posem a dins del nostre programa, perquè veiem que aquesta dinàmica no és la millor.
Uh-huh. Vostès, el PP i Vox, sou els únics que proposeu la creació, i a més és que ho poseu tots tres en el programa electoral, proposeu la creació d'una oficina antiocupació. És un problema a Sant Cugat, això?
És el mateix. Nosaltres aquí al costat parlem ara mateix, tenim uns ocupes, al carrer Indústria. S'ha d'informar la gent. El que no es pot és mirar cap a un altre costat. Nosaltres vam presentar la primera moció, que va ser rebutjada per tot els partits del govern, del tripartit, després va proposar una també Junts, dos mesos després, que resulta que el Partit Socialista llavors havia votat que sí una cosa al Congrés que deia... Bueno, llavors el Partit Socialista va votar que sí. Jo crec que és un problema i que s'ha de donar solució. L'altre dia ho parlava també amb un veí que em deia que, bueno, que les ocupacions, bueno, no eren irregulars. Digo, escolta, si hi ha un problema de vulnerabilitat de les persones, llavors no estem fent bé perquè el culpable no és el propietari. El culpable és la nostra administració, que nosaltres paguem, drets socials en aquest cas, que hauria d'intervenir i tenir aquests pisos d'habitatges, aquests habitatges que, a disposició de les persones en aquesta sensibilitat, en aquests problemes econòmics. No hauria de ser el propietari el que fes front d'aquests problemes. Per això nosaltres vam demanar, dins de les competències que són limitades de l'Ajuntament, doncs, crear aquesta oficina antiocupació per donar respostes, per donar solucions als veïns que tinguin aquesta problemàtica. L'altre dia també em recordo un periodista que deia, no, és que només hi ha 69 o 70 controlades, ocupacions de Sant Cugat controlades per la policia. Dic, ja, però és que si hi haguessin 69 assassinats, 69 violacions, 69... atropellaments, seria crític o no seria crític? Seria important? Llavors, clar, per tu no ho és, però per mi sí que ho és molt.
Mm-hmm. En tot cas, són 40, la dada que ara diu. La policia diu que reben 40 avisos l'any de mitjana, i, per exemple, ciutats com Rubí reben 600. Per això ho deia en el sentit de si era un problema a Sant Cugat.
Jo tinc les dades de la policia, que es fa cada comissió informativa, i estem per sobre dels 80 ocupacions. Una cosa és les denúncies, una altra cosa són les cases que ja estan ocupades. Uh-huh. Hi ha aquesta diferència. Tenim gairebé més de 80. Aquestes són les estadístiques que es presenten cada mes a la Comissió Informativa i només dels habitatges controlats. Si tu tens una ocupació, però aquesta ocupació el propietari no la denuncia, com és el cas del carrer Indústria, doncs no està ocupada, no està a la llista, però sí que el veïnatge se'n dona compte molt bé de la situació que hi ha d'agressivitat per part dels ocupants.
Vostè diferenciaria les ocupacions, evidentment, si és un propietari particular, que és casa seva, i com vostè ha dit, un propietari particular no té per què arreglar algun problema de drets socials, no? Que no doni servei de drets socials. Però si és un gran tenidor, un banc, que té molts pisos buits per especular, o pel que sigui, o sigui, posen al mateix sac les dues situacions, les dues ocupacions?
Mira, aquest debat ho vam tenir fa un parell de setmanes, te'n recordes que estaves tu també, mm-hmm. i parlàvem del Sàrem, no? Aquesta fabulosa idea del Partit Socialista, no? Agafarem aquests pisos del Sàrem, del Banc Dolent, i els posarem a disposició. I tu vas treure la data, jo no ho sabia, que a Sant Cugat teníem 11 pisos Sàrem, dels quals 10 estaven ja ocupats. Llavors, què farem nosaltres? Pagarem, treurem els ocupes, pagarem directament per renovar, perquè aquests pisos estan en unes condicions, doncs, posem-ne les millors, perquè tornin a ocupar-les. Llavors, em sembla una mica ridícul entrar en aquesta dinàmica. Hi havia un pis, sí que és cert, que era de persones amb vulnerabilitat, famílies amb vulnerabilitat. Llavors, aquí ha d'intervenir. Aquí, els senyors de la CUP, que han estat governant durant 4 anys el tema de drets socials, havien d'intervenir i ajudar la gent vulnerable i no fer-se fotos davant a la policia quan venen els desnonaments. Jo crec que s'ha de ser una mica més responsable quan ets al govern.
Bé. Anem ja, com que les ocupacions és una derivada del problema d'habitatge a Sant Cugat, parlem d'habitatge. Què proposa Ciutadans per augmentar el parc públic? Tothom està donant sembla que tingui la recepta màgica, però no s'acaba de trobar. Ciutadans, què farà? Com augmentarà el parc d'habitatge públic?
A veure, la recepta és complicada. Sant Cugat és una ciutat molt cara. L'altre dia també molta gent m'ho diu, no, perquè clar, els meus fills han de marxar i tal. Digo, sí, clar, però és que no només és el tema d'un lloguer assequible o un habitatge assequible, sinó també és el que està al costat. És a dir, tu has de pagar un tribut metropolità, has de pagar uns impostos, has de pagar un mercat dels més cars de Catalunya, has de pagar el cotxe també, has de tenir un cotxe híbrid que costa 45.000 euros, quan no, en tres llocs has de tenir un cotxe normal o pots agafar el metro. Jo crec que la solució és difícil. Per suposar, nosaltres volem arribar a aquest 5% directament, però realment, perquè clar, que no es pot dir, nosaltres farem 10% d'habitatge, que va dir la Mercè Conesa fa 4 anys, fa 5 anys, o també l'alcaldessa, no? L'actual alcaldessa, no? Perquè nosaltres farem Partit Socialista. No s'ha arribat ni al 3%. Llavors, no coneixes la teva ciutat. La teva ciutat és complicada. És complicada perquè no hi ha espais. Què és el que proposem nosaltres? Doncs col·laboració público-privada, tancar promusa costa 24 milions d'euros, és a dir, per gestionar 800 pisos de lloguer, no és necessari, podem agafar qualsevol empresa que gestioni 800 pisos, i doncs donar aquest 30%, moltes vegades 20% d'habitatge de protecció oficial. Col·laboració público-privada. Per això també s'ha de fer una cosa que és molt important, que és alliberar les llicències d'obra de 24 mesos, passar als 2-3 mesos. Com fem això? Doncs directament, doncs, subcontratant aquesta bloc de TAP que tenim de llicències d'obra de 24 mesos, subcontratant a Diputació, que és gratuït, l'AMB fent servir altres recursos i, sobretot, doncs, alliberant aquest cúmul de vivendes que estan sense construir. Nosaltres també, una proposta que està al nostre programa és que aquests habitatges de protecció oficial siguin per la gent de Sant Cugat, és a dir, preferencialment, la gent de 18 a 30 anys, doncs que tinguin una, que estiguin a Sant Cugat des de fa 18 anys, com a mínim, empadronats, doncs tinguin prioritat per sobre d'altres persones. I persones per sobre dels 30 anys que tinguin 15 anys d'empadronament a Sant Cugat, doncs tinguin preferència també. De manera que tota la gent que ha tingut que marxar de Sant Cugat, que han estat vivint tota la seva vida a Sant Cugat, doncs tinguin preferència en aquests nous habitatges de protecció oficial. És a dir, hem de fer tornar la gent que ha tingut que marxar i que la nostra gent no tingui que marxar. Aquesta solució jo crec que és molt bona, prioritzant les persones que tinguin una ràtio d'empadronament més alta sobre altres que no.
Mm-hmm. Aquesta mesura de prioritzar la gent de Sant Cugat és cosina germana, una mesura molt polèmica i que se'ls acusava al partit Vox, que parlen de nacionals, és a dir, només donar pisos a gent nacional. Mm-hmm. En això, estan d'acord amb Vox?
No. És diferent. És a dir, jo soc d'origen italià. Molts amics meus són uruguaians. Porten més de 20 anys vivint a Sant Cugat i han tingut que marxar a Rubí, han tingut que marxar a Terrassa. Jo no estic parlant de nacionalitats, estic parlant de gent que... Sant Cugat, per sort, tenim la fortuna de ser un crisol de cultures. Hi ha molta gent de tot arreu. No estem parlant de nacional, estem parlant... Jo crec que aquesta percepció és molt diferent. Nosaltres estem parlant de gent que viu a Sant Cugat, sigui d'on sigui, sigui del Maroc, sigui d'italià, sigui francès, o sigui, que han viscut tota la seva vida i que quan comencen a treballar han de marxar de la ciutat. Aquesta gent s'ha de prioritzar, no s'ha de prioritzar cap nacionalitat.
Molt bé. Proposen el Reull Centre, li volia preguntar. És a dir, en aquest mandat, el govern actual ha proposat dos... Parlàvem de quina era la seva recepta, doncs el govern actual ha proposat com dos models per augmentar aquest habitatge de lloguer. Un, primer, va ser el format Reull Centre, que eren edificis més alts, en requalificant una zona, un solar industrial, i per un altre tenim la darrera proposta, que és la de Can Ametller, no? Que és urbanitzar l'última pastilla, que es diu, de terreny que encara no està urbanitzat, i així ja ocupar la ciutat. Entre les dues opcions, primer, què en pensa de cadascuna, i si li agrada més una que l'altra.
La proposta d'aquest Reull Centre era fer pisos de 11 alçades, és a dir, densificar una zona que ja està àmpliament densificada. Mira, jo sóc comercial, a mi m'agrada vendre les coses, no? Quan tu fas aquest tipus de projectes no has d'anar d'esquena al veïnatge o no? d'esquena al barri, has d'anar al front i parlar amb ells abans de prendre aquestes decisions. És a dir, el projecte original no es proposava tampoc cap instal·lació, cap equipament pel barri. És a dir, si tu vols vendre una cosa al barri perquè és necessari, doncs mira, es podria fer una piscina, perquè no hi ha cap piscina al barri de Sant Francesc. Podries fer qualsevol cosa directament per intercanviar aquesta inquietud del veïnatge també amb aquesta nova densificació. Recordem que hi ha dos col·legis, està el Collserola i el Plaza, i és una zona que també és difícil accés, perquè només hi ha un carrer, tenim Delphi, és una zona industrial. No estic d'acord. Primer de tot s'hauria de fer un projecte que estigui aprovat per als veïns, abans de fer aquestes torres de dalt que no ens agrada, perquè és un sistema que nosaltres... els que hem vivit a Sant Cugat, el que vivim a Sant Cugat, doncs no respectem. La gent va venir a Sant Cugat precisament per aquesta amplitud d'espais, d'avingudes, d'espais verds, no? A mi jo sempre li dic, escolta, aquest projecte, per què no el posem a Costa Golf i veurem exactament com pensa la gent? Perquè si aquest projecte és bo per Sant Francesc, per què no és bo per Costa Golf? Fem el mateix. A mi m'agradaria que el mateix projecte que es pugui portar a Costa Golf es pugui portar a Sant Francesc i amb uns equipaments. El tema de Can Ametller és fum. És fum. El que no es pot directament a 3 mesos de les eleccions portar un projecte que no veurem en 40 o 50 anys amb unes limitacions. Saps perfectament que per el mig de Can Ametller, primer de tot, tenim la via del tren. La via del tren s'ha de cobrir, s'ha de tapar, s'ha de fer qualsevol cosa. Això costa, són uns diners. Llavors diuen no, que això es farà amb diners de les empreses que facin els pisos, però aquests diners de cobertura, 60 o 80 milions d'euros, repercutiran sobre l'habitatge. Llavors no serà l'habitatge assequible, serà un habitatge molt més car. Això no s'ha fet, això no s'ha calculat. Tenim el govern central, el govern del Partit Socialista, amb el suport d'Esquerra Republicana, tenim el govern de la Generalitat, un govern d'Esquerra Republicana, amb el Partit Socialista, i no hi ha hagut cap ni un euro per a aquest projecte. Llavors no es pot directament posar un render i posar-la allà la fotografia amb gent rient i aquestes coses en un solar que, a més, hi ha més de 20 o 30 propietaris que s'hauria també de treure els terrenys, no? Llavors, Jo crec que la política es fa d'altra manera. Es fa en petits pisos d'habitatges per arribar a aquest 5% directament i distribuir-lo per tota la ciutat, no fer aquests grans blocs de pisos directament on no portaries el teu fill el portaries a la Costa Golf. I això és una mica el que jo, aquesta dualitat de l'equip de govern d'Esquerra, que fan aquestes coses per portar els fills dels demés, doncs jo és el que critico molt. Molt
crític. El cas de Regull Centre, és cert que primer van presentar un projecte d'11 plantes, però després, davant les queixes dels veïns i dels partits de l'oposició, el van modificar, i almenys l'última notícia que tenim eren com a 3 edificis de màxim 8 plantes. El seu argument segurament serveix igual, eh? Volia puntualitzar això.
Però jo et dic una cosa, i per què no ho han fet abans? Per què no es fa abans aquestes coses? Per què no abans de fer un projecte que ha costat molts diners? Perquè els projectes no es fan directament amb un arquitecte de l'Ajuntament, sinó és un contracte, més millor de no s'ha costat, no sé quan ha costat, però t'asseguro que no ha costat 1.000 euros. Per què aquestes coses, aquestes reunions no es fan abans quan els veïns i es demanen què és el que volen pel seu barri? Quins equipaments? I dones una contraprestació, però clar, aquestes coses no pots posar. Jo crec que s'ha fet molt malament, s'ha fet de cara a la galeria, de cara als mitjans de comunicació, els grans renders, però jo tinc encara el render també que es veia allà, ostres, que és fantàstic, la gent rient i aquestes coses. Això no funciona, això ha de fer política amb els peus a terra.
Ara hem posat dos exemples de dos projectes importants del govern actual en què Ciutadans s'hi ha oposat obertament, com ara està explicant, però en canvi n'hi ha un altre de projecte on sí que s'ha posat al costat de l'Ajuntament o de les famílies, que és el de la Mirada. No? En aquest cas sí que Ciutadans, diguem, sense matisos pràcticament, ha estat al costat del govern defensant la ubicació actual de la Mirada, que ara la tenim recorreguda als jutjats. Davant d'aquesta situació, si s'allarga gaire, què cal fer amb la Mirada?
A veure, primer de tot, respectar la llei. És a dir, no es pot fer d'una altra manera. El tema està en que nosaltres, la història és ben clara. El 2015 es va venir el senyor Damià Calvet, president d'Encasol, i va dir que l'escola es construiria al costat de l'Olivera. D'acord? No hi havia cap problema, estava perfecte, al costat d'una de l'altra i estava bé. El que després no es va donar compte directament, el màxim responsable d'urbanisme, tema també Teico, i altres coses que han sortit de Sant Cugat, doncs és que s'havia de respectar una distància mínima de 150 metres de vies d'alta densificació, com són els túnels de Vallderera o transport de mar.
Ha dit al costat de l'Olivera, al costat de Leonardo, no?
Jo diria...
A l'Olivera és on està ara.
La primera de totes, quan va entrar el senyor Damià Calvet, era al costat de l'Olivera, on estan ara els barracons de...
Correcte.
Sí, era allà, treure els barracons i posar allà. Però després es van donar compte que, clar, que hi havia aquesta distància mínima que no se respectava. Que va fer un informe de protecció civil que va denegar el permís de fer aquesta escola. Llavors es va posar a l'altre costat, es va desplaçar. A nosaltres mai se'ns va demanar on havia d'anar. Nosaltres, com ciutadans, no era el senyor Damià Calvet, ningú d'urbanisme va dir a nosaltres, no, poseu-ho d'acà. El que sí que és cert és que portem ja 8 anys, 7-8 anys, i els nens estan encara estudiant en barracons, en una ciutat com Sant Cugat, amb el més car de Catalunya, segurament, o un dels més cars, i amb una de la renta per càpita també més altes. A mi em dóna vergonya. Jo tinc fills també, i a mi m'agradaria que els meus fills estudiessin de la millor de les situacions possibles. És sostenible la Mirada? Doncs jo crec que portar els teus fills a peu o en bicicleta al costat és molt més sostenible que no posar l'escola a l'altre lloc de la ciutat, en un altre barri, on tinguis que agafar el cotxe. Jo crec que és necessari, és un equipament que nosaltres hem defensat, sempre amb Convergència, amb Esquerra Republicana, i si governo nosaltres, amb nosaltres, i donarem sempre suport als els pares. Entenem el posicionament també dels defensors del bosc de Vulpelleres, i nosaltres vam dir, si vosaltres us poseu d'acord amb l'AMPA, nosaltres defensarem el que vosaltres decidiu sempre. Poseu-vos d'acord amb l'AMPA i nosaltres donarem suport a aquest acord final. D'acord? No hi ha hagut aquest acord, nosaltres, el més important és l'AMPA, els pares i sobretot els fills.
Molt bé. Doncs... relacionat amb els pares, les famílies en general. Tenen un apartat en el programa molt ampli de propostes per fomentar la conciliació familiar. En què consisteixen aquestes propostes?
Bueno, veig que has fet el treball, t'ho has mirat, t'ho has mirat.
A
veure, hi ha moltes coses. Jo crec que moltes idees que hem portat d'altres municipis, és a dir, on ja existeixen. Jo crec que l'important és que nosaltres no inventem la roda, perquè no la inventem, sinó que mirem altres municipis on està funcionant, de tota Espanya, i funciona. Una idea que va sortir també en el debat de social va ser el tema de les ludoteques. Si quan tu vas de compres directament, doncs que puguis portar els teus fills a ludoteques, que són... públiques, que l'Ajuntament posi a disposició personal i ludoteques on puguis deixar els fills directament per fer les compres i després treure-les. No? El tema també dels horaris. Hi ha moltes coses per millorar la ciutat, perquè el que jo crec que nosaltres tots volem, independent de qui votis, és la qualitat de vida que tu tinguis a dins de Sant Cugat, i que Sant Cugat et faciliti aquesta conciliació familiar. El tema dels fills i sobretot el tema del treball. El tema del treball no depèn de nosaltres, perquè nosaltres no som... no ho devem treballar a ningú, nosaltres som un servei, i hi ha moltes idees. Jo invito a la gent que vulgui que llegeixi el programa i que vegi que hi ha moltes coses que estan molt bé en aquest sentit.
Molt bé. Dins d'aquestes propostes també parlen, hi ha moltes bonificacions, no? Serveis nous que ha d'oferir l'Ajuntament gratuïtament, els llibres de text gratuïts per a infants fins a secundària, que l'Ajuntament pagui el tribut metropolità mentre no s'elimini, però alhora són ferms defensors de baixar els impostos en general. Llavors, com casa, diríem, totes aquestes bonificacions o pagament directament del tribut metropolità, que no seria poca cosa, amb baixar els impostos, com és una cosa que defensa sempre Ciutadans?
Mira, el tribut metropolità són 4,5 milions d'euros, que ara crec que és una mica més, perquè les bonificacions cauran, probablement serà 5 milions d'euros, i el TMTR, el tribut també que grava sobre la factura de l'aigua, és també de 4,8 milions d'euros. Però Musa costa 24 milions d'euros. Ja donem una resposta. Una altra proposta és el tema de Valldoreix. Valldoreix costa 9,5 milions d'euros. Estem duplicant les despeses administratives. És una proposta que nosaltres també portem. Fer un referèndum, volem votar, fem un referèndum a Valldoreix, decidim exactament, expliquem als valldoreixencs el que costa i després decidim si realment no pot ser un barri més de Sant Cugat, com és Mirasol, que té 12.000 habitants, com és Sant Francesc, que té 20.000, o com és la de Vulpellades, que té 5.400. És a dir, un barri més de la ciutat. Jo crec que això és avançar. Hem d'optimitzar, hem de regionalitzar la despesa del municipal. Hem de fer moltes coses. La situació actual, tu ho saps perfectament, és de fallida tècnica. Nosaltres estem en un ajuntament on es paga més que s'ingressa. Quines són les solucions? Doncs aquestes solucions dràstiques que nosaltres estem demanant. El que no es pot directament és repercutir aquesta incompetència del govern en els ciutadans. No es pot apujar els... Perquè tothom estem passant malament. No és que la pandèmia... La pandèmia l'hem passat tothom. Empreses, autònoms, persones... Tothom hem superat d'una o d'altra manera aquesta pandèmia, aquest problema que és mundial, jo crec, no? No podem defensar, excusar-nos en una cosa que ha passat i que hem viscut tothom. Nosaltres, com a Ajuntament, hem de donar respostes, no donar excuses. Això és la nostra proposta, racionalitzar... perquè és que hi ha conceptes diferents de l'administració. Per nosaltres, l'administració és un servei. Si funciona, s'ha de fomentar. Si dona una resposta a la ciutadania, s'ha de fomentar. Si no funciona, s'ha de tancar. Nosaltres el que no volem són administracions, com és l'AMB, com és la Diputació, aquest cementiri d'elefants, on van a parar tots els polítics que no saben on col·locar, directament, on van a parar els fills de polítics, on van a parar els familiars, el nepotisme famós, que directament ja es pot veure directament. I aquí a Sant Cugat tenim casos molt concrets. Per nosaltres això és una administració, un servei pel ciutadà. Si té sentit, si funciona, la continuem fent servir. Si no, s'ha de tancar. És així.
En tot cas, si es tanca Promusa o es tanca l'EMB, per fer-ho d'una altra manera, també augmentaran les despeses. És a dir, no són 24 milions nets que guanya l'Ajuntament per fer una altra cosa.
No són 24 milions. El que sí que és cert és que nosaltres tenim una plantilla de 1.200 treballadors. Crec que l'HP de 800. És a dir, perquè veus una mica el volum de persones que gestiona. Tu creus que un departament de 5 persones no pot gestionar 800 lloguers a l'any? O cada mes, 800 lloguers cada mes, perquè es paga que se va cada mes. Tu creus que no pot fer? Tenim aquí empreses privades que ho poden fer. Si no pots fer, absolut contracte. 1.200 treballadors. Imagina això el que és, És una mitjana gran empresa, diguem.
Molt bé. Anem avançant. Hi ha un tema que ha sortit, que em sembla que a cada eleccions municipals acaba sortint com un bolet, que és el tema de l'hospital, que de tant en tant rebrota i ha tornat a sortir. En aquest cas, com a mínim, tenim una proposta del conseller Manel Balcells, l'actual conseller de Salut de la Generalitat, que va venir en un acte aquí al cap de la mina, i va proposar no fer l'Hospital Vicente Ferrer, que seria un hospital comarcal, sinó fer un hospital que en dirien lleuger o d'alta resolució, que implicaria això, enterrar el projecte de Vicente Ferrer. Ciutadans, què en pensa d'aquesta proposta?
A veure, aquesta proposta es podia haver fet al començament del mandat. No? Es podia fer quan després el PSC ha pactat amb Esquerra Republicana els pressupostos, podien fer. Jo vaig llegir l'altre dia que les àrees de salut són de 25.000 persones. Nosaltres estem gairebé en 100.000 persones i necessitaríem el quart cap. Potser es refereix al quart cap, però és un tema que ell es regali, és un tema que nosaltres per llei necessitem. Uh-huh. Nosaltres som una mica més realistes. Fa 4 anys teníem un acord amb l'Hospital General de Catalunya en el qual doncs, els veïns de Sant Cugat que tenien problemes podien anar a l'Hospital General de Catalunya i després la factura aquesta la pagava la Generalitat. De manera que no tinguéssim que desplaçar-nos a Terrassa o a altres centres de referència públics. Hi ha molta gent que té la muta i per això no discutirem, però aquesta és la nostra proposta, portar que la gent pugui desplaçar-se a Sant Cugat en taxi, en tren, tenint l'estació també, per resoldre problemes de salut. És a dir, que nosaltres volem. Després es faci un hospital o no es faci un hospital, és una cosa que nosaltres probablement ni veurem, perquè estem parlant de propostes cada 4 anys, d'aquí a 4 anys probablement vindrà un altre socialista d'Esquerra Republicana i que bueno, es dirà bueno, pues que farà un Vicente Ferrer o farà una intercomunicador intergalàctic. Aquestes coses s'han de gestionar. Recordar que en els pressupostos de la Generalitat i de l'Estat, on està el Partit Socialista i on està Esquerra Republicana, no hi ha cap euro per a aquesta instal·lació. És a dir, si com a mínim pots vendre, vine amb els pressupostos generals de l'Estat i mira, escolta, això ho he parlat jo per Sant Cugat. No s'ha fet res. Llavors, els renders tot ho suporten, el paper tot ho suporta, i jo crec que hem de ser una mica més seriosos perquè al final la gent al final l'enganyes i culpa al final que tots els polítics som iguals. No és cert, nosaltres no diem mentides.
Mm-hmm. Parlen en un altre apartat del programa de ser molt estrictes amb les subvencions municipals, controlar-les molt més, i alhora parlen de dirigisme polític en les polítiques de foment de la cultura. Entenc que una cosa deu anar relacionada amb l'altra. No? És a dir, que això bàsicament es tradueix en no subvencionar des de l'Ajuntament determinades entitats que fan política? Estem parlant d'això?
Sí, perfectament. Ho has dit, ho has clavat. Nosaltres també paguem, no sé si 1.000 euros a Plataforma per la Llengua. Plataforma per la Llengua no és una entitat que beneficia Sant Cugat de cap de les maneres. És una entitat política que fa política. Un cultural, no és el cas, perquè no se'ls donava diners, i abans se'ls donava l'AMI, perquè també se'ls donava diners. Nosaltres tenim aquí entitats que estan deixant-se la pell per als nostres veïns. Tenim a Gilgal, tenim a Càritas, que estan fent treballs, tenim a gent que està a CEDEGAM, també, que està treballant per el tema de la salut mental de la nostra ciutat. Aquestes entitats, que són voluntàries, perquè no hi ha gent que està agafant diners d'aquesta estructura. Són voluntaris. Doncs aquestes són les entitats que nosaltres hem de donar suport. Aquestes entitats. No les entitats que políticament et poden beneficiar quan arriba el moment de l'electoral o quan fem actes diferents, no?, amb diners públics. Això no. Això, crec que aquesta no és la manera de donar resposta a la necessitat de la ciutat. Jo crec que primer s'ha de donar resposta als problemes de veritat de la ciutat i el tema després cultural. Jo no sóc partidari perquè jo sóc empresari, jo tinc la meva empresa. Jo crec que la subvenció fàcil és problemàtica, perquè quan no arriba després o arriba tard tens molts problemes, i ho hem vist, perquè lamentable gestió del govern, aquest del Partit Socialista, ha provocat que les subvencions arribessin al desembre del mateix any. I, clar, la gent no depenia d'aquestes subvencions, no han pogut fer-les servir. És a dir, és com la llei s'ha de ser ràpid, si no és llei, i en aquest cas les subvencions, si es fan, s'han de pagar al gener o s'han de pagar al febrer, màxim, perquè si no directament no té cap sentit.
Mm-hmm. En aquest sentit, quan demana més control a les subvencions, ara mateix hi ha un canvi, no? S'està fent progressiu un canvi de les subvencions nominatives, que eren les que podien generar més dubtes, a unes de pública concurrència, i que, si recorda, vam tenir una tertúlia, a més n'hem parlat bastant a principis d'any, a les tertúlies que fem aquí a la ràdio, en què l'equip de govern deia el que no es pot pagar amb subvencions és despeses estructurals d'una entitat. Això. Per tant, entenc que està d'acord amb el model del qual s'està tendint actualment. O voldria ser més estricte?
El model és per llei. És a dir, no és que ara
el partit... Estan obligats.
Canviem les coses, estan obligats. Per això, per endavant. Però sí que és cert, el que passa és que s'han de revisar aquestes subvencions. És a dir, jo sóc partidari de que, primer de tot, el treball d'aquestes entitats ha de repercutir en els barris, a la nostra gent. I després, sí, anar més enllà. Hi ha un llistat de moltes empreses, moltes organitzacions, ONGs, de fora de la ciutat, que no és responsabilitat nostra. Jo crec que, personalment, jo puc ser associat de l'ACNUR, puc ser associat de 1.000 empreses, d'acord? Però nosaltres, com municipi, hem de donar resposta a les entitats del municipi, no a aquelles de fora. per fora està la Generalitat, està el govern de l'Estat, i hi ha altres maneres de donar diners també a aquestes iniciatives voluntàries, molt bona fe. Però jo crec que des de l'Ajuntament nosaltres hem de donar resposta, primer de tot, a les entitats que donen solucions i donen resposta als veïns, als barris, a les entitats esportives.
Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Anem ja encara en la recta final. Al principi, just al principi de l'entrevista, parlàvem de que és el tercer cop que es presenta com a cap de llista. Però en el programa diuen que si assoleixen l'alcaldia, limitarien...
T'ho has dit, sí, sí, sí.
Si assoleixen l'alcaldia... No. Però, tot i així, és a dir, no és una mica incongruent proposar limitar a dos mandats si estàs a l'alcaldia, però si estàs a l'oposició, no?
Doncs no, jo crec perquè el problema del gran problema que hem tingut a Sant Cugat i a tot arreu, bàsicament, és que s'han perpetuat el poder de les persones. I jo crec que mentre hi hagi aquesta rotació de persones i tal, sempre és positiu. Si no estàs al govern directament, jo tinc el meu treball i no tinc la sort de continuar treballant, ara menys, perquè aquestes eleccions són una mica crítiques.